per la finalització de la Ronda Nord del Vallès de la... Senyor Vallès. Bueno, també és... És igual, anava a fer una broma, no la faig. Senyor Vallès, endavant, perdó.
Bona tarda de nou, gràcies, senyora alcaldessa. Aquesta és una moció de caràcter general perquè també directa o indirectament doncs, té una mirada local en tant que afecta les persones del nostre territori, la mobilitat de les persones del nostre territori. La regió metropolitana de Barcelona engloba 5,3 milions d'habitants, dels quals només 1,6 milions doncs, viuen al municipi de Barcelona. Estem parlant d'unes concentracions, per tant, urbanes que són les més denses d'Europa i en bona part a causa del dèficit d'inversió estatal en infraestructures i també d'infrafinançament de la Generalitat al conjunt de la societat catalana. En aquest àmbit, les condicions de vida de les persones depenen en bona mesura de la mobilitat de les persones i també de les mercaderies. El col·lapse viari empetiteix l'espai en què la interacció del mercat local es pot desenvolupar en condicions raonables d'eficiència. Això provoca una hiperconcentració de la demanda. Aquesta nova infraestructura, la Ronda Nord del Vallès, permetrà estalvis operatius en l'activitat logística a causa de la millora de les cadenes d'aprovisionament i distribució i una reducció també del temps de trajectes i el quilometratge. Ampliar també el radi d'activitat econòmica, obrint escenaris d'expansió, com ara la implantació de nous establiments a les àrees directament afectades, ampliar l'abast territorial de les empreses, millorar la competitivitat de les empreses ja instal·lades i modificar o influir en el creixement estratègic de les empreses. Facilitar també la mobilitat de treballadors i de treballadores amb una millora substancial de l'accessibilitat als centres de treball, disminuint els costos de trajecte i incrementant la flexibilitat laboral. I per les empreses obre oportunitats d'augmentar la capacitat de traure capital humà i incrementar també la flexibilitat laboral. L'eix viari de la Ronda Vallès suposa un trencament de radialitat al voltant de la regió metropolitana de Barcelona i esdevé una peça fonamental per avançar en una estructura viària més robusta, sòlida, fiable i flexible, permetent a les empreses augmentar la fiabilitat d'aprovisionament i de la distribució, disminuir els costos operatius arran de la reducció de la congestió i disminuir el risc d'accidentalitat viària. Reduirà també la congestió, per tant, de la xarxa viària i, per tant, reduirà l'emissió de CO2. I per acabar, amb la posada en marxa del tram Terrassa-Abrera, la B40, hi haurà una clara disminució de la sinistralitat i dels accidents que hi ha al cap de l'any. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Vallès. I com que hi havia esmenes per part del PSC, li donem la paraula a senyor Soler.
Bé, com vostès saben, hem presentat aquestes esmenes per millorar el text, o almenys la concreció. Jo crec que la part expositiva, bueno, podríem afegir altres coses, però ens hem volgut centrar en la part dels acords. Vostès saben que el PSC és un partit que treballa en el territori i sobretot és rigorós a l'hora de fer proposta i en l'àmbit econòmic. I per tant aquesta proposta estava fonamentada i basada en la concreció i en la possibilitat de dur-les a terme. Tots sabeu que la proposta del Partit Socialista s'emmarca en la voluntat de generar aquesta prosperitat de la comarca, però també del país, i de protegir a les persones. I per nosaltres la proposta de continuïtat o l'execució de la Ronda Nord intenta canviar la inèrcia dels darrers anys d'un govern de la Generalitat que està en paràlisi i que creiem que amb aquest acord es va iniciar de nou o s'ha iniciat de nou un nou rumb en l'àmbit de les infraestructures perquè afecta precisament no només a la comarca sinó al país i també a la nostra ciutat. Aquest canvi arriba també en part perquè les transferències del govern d'Espanya i per projectes que el govern central d'Espanya té la voluntat que es desenvolupin a Catalunya o bé a través dels pressupostos generals de l'Estat, però també amb la voluntat de que el govern de la Generalitat d'alguna manera se'n faci corresponsable en la construcció i en l'execució d'aquestes infraestructures com també puguin ser els intercanviadors aquí en el nostre municipi. Creiem que s'ha demostrat la voluntat de subscripció d'un conveni per part del govern de l'Estat i el govern de la Generalitat que estableixi el finançament d'aquesta infraestructura de la Ronda Nord o la B40, o diguin-li com vulguin, i subscriure també aquesta encomanada de gestió per a la redacció del projecte i l'execució de les obres. I aquest és el compromís que es va escriure de tal manera que ajudava a descongestionar la B30 o el lateral de la P7 i ajudaria a augmentar el nivell de qualitat de l'aire també a la nostra ciutat. Vull recordar que el pas de l'autopista és una de les màximes conseqüències de la contaminació del nostre aire a la nostra ciutat i, per tant, reduir també a la vegada aquest trànsit pesant per la nostra via. Recordem que aquest projecte té un majoritari consens del territori que milloraria les comunicacions. El mateix teixit empresarial així ho demana. Tant la majoria de patronals, Sant Cugat Empresarial, CECOT, PIMEC, Foment i d'altres, i nosaltres entenem que hem de donar resposta no a les patronals, sinó també a la ciutadania per tal de poder acabar aquesta infraestructura que per nosaltres és bàsica i que, a més, és bàsica per la competitivitat de l'economia. I volem recordar també que aquest sistema està proposat en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès i també en el Pla Territorial de Catalunya. Per això, vull recordar que alguns dels grups que formem part d'aquest consistori van votar a favor del pressupost. I en el pressupost es va donar validesa en aquesta infraestructura i davant d'aquest projecte. I per tant, creiem que s'hauria de clarificar el que demana el territori, el que es vota en un lloc, el que es vota en un altre, i per tant la volem posar sobre la taula i agraïm a Junts que presenti aquesta moció i volem posar sobre la taula que la Ronda Nord, que és una llarga reivindicació territorial, que no podia quedar en paper mullat i que per això la persistència i la insistència del nostre grup parlamentari socialista i Junts per Avançar en que formés part de qualsevol negociació, com els altres tres punts que hi havia sobre la taula per tancar el pressupost d'enguany de la Generalitat. Nosaltres creiem que el fet de construir aquesta infraestructura millorarà l'impacte sobre el territori i millorarà també la vida de la ciutadania, impulsarà la competitivitat de les empreses, com ja s'ha dit, i a la vegada també la connectivitat del propi del territori, que no farà falta que tothom passi per la AP7, la B30, o diguem-li com, o la connexió amb França, que és aquesta autopista que tenim aquí al costat. Per tant, pel PSC la Ronda Nord és imprescindible i s'ha demanat durant molts anys i se'ns ha culpat quan teníem responsabilitat de govern a un costat i a l'altre, doncs ara tenim responsabilitat de govern a l'Estat espanyol i per tant ho podem tirar endavant i per tant no podem deixar l'oportunitat de poder-ho fer. I així es va constatar també en una jornada que vam tenir l'oportunitat d'assistir-hi alguns amb l'alcaldia de Castellà del Vallès, però també amb l'alcaldessa de Sabadell i els representants també del teixit econòmic i del teixit empresarial de la comarca. Per tant, les nostres esmenes venien a millorar això. Agraïm que s'acceptin les esmenes en aquest sentit i que, per tant, doncs, bueno, aquí ens hi tindran quan construïm infraestructures i quan construïm país. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Soler. Paraules, senyor Blázquez.
Sí, buenas tardes, o ya casi ya buen vespre, ¿no? Desde Ciutadans hemos defendido siempre, y en todos los municipios especialmente afectados, sin excepción, la construcción del llamado cuarto cinturón, a diferencia de lo que no han hecho tal vez otros partidos. Desde nuestra formación consideramos básica esta infraestructura. Con un trazado de unos 60 kilómetros, la B40 servirá a más de 15 municipios de manera directísima y a una población ligeramente superior a los 750.000 habitantes, el 10% del total de Cataluña. La capacidad de vertebración por esta carretera de la segunda corona de Barcelona es máxima, evitando tener que acceder a otras ya existentes hacia Barcelona cuando el destino está en dirección contraria. Rehuir del carácter radial, que no es sino una pérdida de tiempo, de dinero, de eficiencia y, evidentemente, un mayor consumo de combustible y de emisiones de CO2. Como ya se ha dicho, la construcción del cuarto cinturón supondrá también una descongestión de las vías C-17, C-58, B-30, A-2 y A-7. En definitiva, con esta infraestructura mejoramos la calidad de vida de muchos catalanes, también la de muchos vecinos de Sant Cugat, ahorrándoles tiempo, dinero e incluso, me atrevería a decir, estrés innecesario en los cotidianos colapsos que cada día se producen por el carácter radial que tiene Barcelona y su muy extensa área metropolitana. La construcción del cuarto cinturón, en todo caso, debe ser compatible con la mejora del transporte público y la incentivación del uso de vehículos cada vez menos contaminantes. No son, en absoluto, ideas contrapuestas, sino que caminan o deben caminar, así lo vemos nosotros, en la misma dirección. Gracias, y para finalizar, pues también nos parecen correctas las enmiendas del PSC y le damos absoluto apoyo. Gracias.
Ha dit que dona apoyo a las enmiendas del PSC, ¿no? Vale, es que no voy antes bien. D'acord. Senyor Simarro, en nom de la CUP.
Bona tarda, bona nit a tothom, altre cop. A veure, ara en sèrio. Any 1966 és l'any del pla director de l'àrea metropolitana de Barcelona que preveia la construcció de la B40, el que coneixem també com a quart cinturó ara recentment mencionat. També és un pla que contempla les previsions de creixement poblacional que, per cert, no s'han complert. Important, any 1966, fa un temps això, també és època del desenvolupisme franquisme, aquella època d'abocar grans infraestructures, l'època de totxo, època de més ciment, res a veure, penso, amb les necessitats d'ara, i segurament també d'aquella època era la idea de projectar aquests tipus d'infraestructures i urbanitzacions sobre territori agrícola i forestal sense cap mena de miraments. També molt lluny, jo crec, de la concepció actual que haurien de tenir del territori. Molts anys després, any 2023, crec que tots som conscients de que estem en un món que comença a tenir clares les seves limitacions mediambientals i, sobretot, i en bona mesura, generades per l'acció de l'ésser humà, un context que cada cop som més conscients de la necessitat de reduir al màxim la petjada ecològica de les nostres activitats i de totes elles, i un present en el que ja crec que tots diem i consensuem que vivim en emergència climàtica i on patim una crisi de recursos molt important. El nostre parer, seguir pensant en continuar amb aquest projecte, seguir pensant que és una idea viable, és que és senzillament anacrònic. Any 1966, les necessitats, és que és evident que han canviat i la conjuntura és absolutament una altra. O sigui, és incomprensible que a dia d'avui hi hagi algú que segueixi plantejant que encara aquesta autovia, d'aquesta manera plantejada, és necessària. O sigui, és un projecte inacabat, no perquè no hi ha consensos ni entre administracions. Aquí s'ha dit que hi ha consens, parlem-ne. Si no s'ha desenvolupat del tot és perquè no hi ha consens del territori, ni entre administracions, i perquè la societat civil i el moviment ecologista s'hi oposa i s'hi ha posat durant moltes dècades. Jo penso que és evident que la construcció del quart cinturó d'aquesta autovia impacta directament, a més contra la biodiversitat i la integritat dels pocs sistemes, ecosistemes agraris que ens queden a la Plana del Vallès, o, per exemple, també impacta contra altres espais de valor ecològic, com podrien ser les diferents vies verdes de la comarca. Jo crec que cal entendre tot això en un conjunt, i no des de Sant Cugat, des d'un municipi o l'altre, sinó com aquesta afectació a nivell de territori pot ser greu. No? És un projecte que és un motor més de l'escalfament global. Ja se situa en màxims històrics i ens planteja un problema seriós per la societat, altra vegada implantejable, al nostre entendre. I també pensaríem, no?, les necessitats de dia d'avui passen per innovar a molts nivells, no per anar-nos a un projecte de fa més de 60 anys. Hauríem d'estar pensant en infraestructures que promoguin una mobilitat sostenible, que promoguin la interconnexió. Pensem en com millorar el transport públic del Vallès i la mobilitat de la població vallesana. Pensem en relació, per exemple, a la producció econòmica, relocalitzant processos i, per tant, reduint la necessitat d'importació i, per tant, la necessitat de desplaçaments contaminants, o també en relació als subministraments energètics, apostant per estalvi o per un abastiment sostenible. Pensar en clau dels anys 60 no aborda cap d'aquestes problemàtiques que són les que tenim a dia d'avui. Ampliar carreteres dissenyades fa 60 anys, és que ho trobo, sincerament, un absurd. Aquest projecte és, sincerament, més fum i menys salut pel Vallès. crec que ho sap tothom, som una de les comarques més afectades i amb més mortalitat associada a la contaminació i a la qualitat de l'aire. O sigui, el que hem de fer és apostar per reduir aquests nivells de contaminació, no fer més carreteres i cremar més combustible. Nosaltres entenem que, bueno, aquesta proposta és seguir una mica pel camí també de la via política, no? Aquella que al final veu el territori com un taulell de joc on especular, fer diferents negocis entre diferents administracions, entre la patronal, com es comentava des del PSC, no? La patronal contra el territori, proposant aquest tipus d'infraestructures. És la via política la que aposta per, bueno, més ciment per més autovies, més ciment per més avions, més ciment per macroprojectes especulatius. Crec que és aquesta lògica que darrerament és molt present i és l'antítesi al nostre entendre del que necessitem les societats avui dia. Inclús el grup proposant abans, en un debat anterior d'aquest mateix ple que teníem, es mostraven a favor de reforçar l'esforç pressupostari per lluitar contra el canvi climàtic. És que aquesta proposta és totalment en la línia contrària. Vull dir, llavors, com a mínim, siguem coherents. No sé, sorprèn una mica que segueixin plantejant aquestes qüestions a dia d'avui amb els reptes que tenim per davant, en plena crisi climàtica, de recursos i de mobilitat al territori. Més carrils no contaminen menys, és sempre el contrari, i més carrils no descongestionaran, incentivaran aquest mateix tipus de transport via vehicle privat. Nosaltres, evidentment, votarem en contra d'aquesta moció i, en tot cas, com als anys 90, tocarà trobar-nos com amb la campanya contra el quart cinturó defensant el territori. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Simarro. I finalment, per part d'Esquerra, la senyora Esther Madrona.
Sí, gràcies, bona tarda de nou. Bé, anem a ser clars, no? Esquerra Republicana de Catalunya va cedir en posar aquest tema en els pressupostos per responsabilitat. Érem conscients de la situació complexa que estava i està travessant el país i per això assumim aquesta decisió del govern, com deia, per responsabilitat i per compromís amb l'interès general del país. Alhora, però, diem ben clar que el quart cinturó no és el model de mobilitat d'Esquerra Republicana. No ho és, això ho sap tothom i ho direm sempre, però els pressupostos, com deia, a favor de la gent, sí que són el nostre objectiu. Així, avui, com abans, des d'Esquerra, no acceptem perpetuar models de mobilitat caducs a Catalunya i que no tenen consens territorial entre, com a mínim, les dues comarques que es veuen directament afectades. Per això, sempre hem defensat una proposta de mobilitat alternativa al quart cinturó. Insistim en el nostre posicionament històric sobre aquesta infraestructura, que, com dèiem, no és el model que Esquerra Republicana comparteix i que, per tant, volem aturar. La proposta d'Esquerra passa per fomentar el transport públic, especialment el ferroviari, sabent que el Vallès és la regió metropolitana europea amb menys transport públic, un 16% de transport públic contra un 84% de transport privat. Per tant, el tren orbital entre els dos vallesos sí que seria la prioritat a abordar per tal de resoldre i millorar la mobilitat en aquest espai. En termes viaris, el tram ja iniciat entre Arbrera i Terrassa, en aquest cas sí que cal la seva finalització i connexió amb la C58. Ara bé, en el cas concret entre Terrassa i Sabadell, Esquerra defensem la connexió entre Castellà i la C58 i el foment de la mobilitat entre Sabadell i Terrassa, millorant les vies ja existents i en cap cas amb una nova via d'alta velocitat. El model de mobilitat pel Vallès és el model de mobilitat pel país i ha de ser un model que respongui a les necessitats reals de la gent i que estigui d'acord amb la realitat que vivim. I això és el que hem decidit. De fet, l'acord que tenim signat amb el Partit dels Socialistes diu, literalment, que cal fer efectiu un conveni per tal de redactar un projecte per la Ronda Nord entre Sabadell, Terrassa i Castellà. Ni més ni menys. Per tot això no podem pretendre resoldre problemes urbans intercomarcals en vies d'alta capacitat, ja que considerem que és un model de tot absolut i que no compartim. Justament per tot això votarem en contra d'aquesta moció.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Senyor Vallès. Ho deixem aquí, sí? Molt bé, doncs anem. Bueno, no, però si el senyor Vallès no parla, no parlem, no? Ah, també és veritat, tu també ets. Doncs vinga. Molt breu, d'acord,
molt breu,
senyor Soler,
breu,
perquè ho dic perquè ens hem explaiat tots molt, eh?
Molt breu, molt breu. Faré lectura... No va dir els Sants Evangelis, no. Faré lectura de l'acord de govern respecte a les infraestructures, perquè ho ha dit amb les seves paraules, però l'acord de govern pactat, l'acord amb el govern pactat pels pressupostos diu així: per la millora de la mobilitat del Vallès Occidental i amb el Baix Llobregat. Fer efectiu dins del primer trimestre del 2023 amb el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana el conveni d'acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte de la Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellà, proposada en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès i avalada pels plens d'aquests ajuntaments i entitats locals, entitats socials i econòmiques de la comarca del Vallès Occidental i l'execució de les obres per part del Govern de la Generalitat. Això és el que diu. Gràcies.
Molt bé, doncs ara que ja sabem el que diu, anem a votar. Comencem per les esmenes i després, si les esmenes s'aproven, que sembla que sí, votarem les esmenes incorporades a la moció. Per tant, comencem per les esmenes. Vots a favor? Vots a favor per part de Junts, del PSC i de Ciutadans i de la regidora no adscrita. Per tant, continuem. Abstencions i vots en contra. Vots en contra d'Esquerra i la CUP, s'aproven les esmenes i s'incorporen a la moció i ara votem la moció amb les esmenes com fem sempre. Vots a favor? Vots a favor de Junts, del PSC, de Ciutadans i de la regidora no adscrita. Abstencions? Vots en contra? Vots en contra d'Esquerra i la CUP? Queda aprovada la moció amb les esmenes. Molt bé, doncs anem ja encara a la